a tots i a totes. Donem la benvinguda a tothom que ens escolta avui, dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Per aquest motiu som avui aquí, per la importància que té per la nostra societat, per tot el món, que hi hagi un dia en el qual se'ns permeti posar sobre la taula i dir ben alt totes les passes que les dones fem cada dia. Avui, doncs, dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, hem volgut reunir-nos aquí unes persones per tal de poder tenir un espai radiofònic per compartir-lo amb vosaltres. Primer de tot, la senyora Meritxell Cardona, consellera de l'Àrea de Promoció i Turisme de les Persones del Consell Comarcal del Priorat, ens presentarà el Pla d'Igualtat del Consell Comarcal. Bon dia, Meritxell.
Bon dia, Fanny.
I després obrirem tertúlia amb les nostres convidades, Montse Bartolomé, directora de la Biblioteca de Falset. Molt bon dia, Montse.
Bon dia.
Magda Blasco, directora de l'Institut Priorat.
Hola, benvinguda. Bon dia. Gràcies.
I jo mateixa, Fanny Frigola, tècnica del CIAT del Consell Comarcal del Priorat. Bé, obrim doncs aquest espai amb la presentació d'aquest Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Priorat per part de Meritxell Cardona.
Així és. En primer lloc sóc aquí perquè s'ha excusat el president, que li hauria agradat molt ser aquí amb nosaltres, però m'ha delegat a mi directament perquè, curiosament, sóc una de les poques dones que sóc consellera comarcal. En concret, actualment no som només dues. Això és un reflex del que avui venim a parlar aquí i del que intentarem que, en primer lloc, des del Consell, per poder-ho ampliar posteriorment doncs, en tots els àmbits de la comarca, puguem anar normalitzant la nostra presència dins doncs, el món laboral, educatiu, cultural, en tots els àmbits de la nostra vida. Doncs així és. Aquests dies hem presentat el Pla d'Igualtat, en el qual ens comprometem com a institució en regularitzar el nostre compromís de cara a aquest requeriment primer europeu i posteriorment doncs, de les institucions públiques catalanes, per al qual se'ns exigeix doncs, intentar millorar el nostre compromís amb la igualtat de gènere.
Bé, molt bé. En aquest pla, perdona, Meritxell, en aquest pla ara m'agradaria rellevar el que tu has dit, que són plans que venen estirats per unes necessitats de llei, no? Deies?
Exacte. En concret, la llei 17 del 2015, del 21 de juliol, en el qual el títol vindria a ser d'igualtat efectiva de les dones i homes, ens obligava que en un màxim de 2 anys els plans d'igualtat amb el personal administratiu i de l'educació i de l'empresa entressin en vigor. Complim aquest pla i així el presentem.
Molt bé, doncs esperem doncs, que aquest pla ens ajudi mica en mica, ja en aquest cas és un pla intern, que tots els ens locals doncs, vagin fent el que podríem dir el denominador comú que deies tu, lo important a destacar del pla, que deies que seria la sensibilització a tots nivells. Molt bé.
Exacte, en tot cas, si vols, t'explico una mica com hem arribat fins aquí.
Endavant.
Perquè una de les particularitats d'aquest pla és que prèviament s'ha de fer un diagnosi en la comarca i internament dins del nostre ens per veure quins són els perfils que ens han dut en el moment on estem ara. Ja des dels anys 80 i 90 es van començar a fer les primeres polítiques públiques per intentar aconseguir la igualtat de gènere. Això ha anat patint una evolució fins als nostres dies i ha passat doncs, des dels punts de veure que la igualtat de tracte no era suficient fins al punt d'ara que intentem igualar els drets però intentant valorar la diferenciació entre els gèneres. És a dir, volguem-nos equiparar amb igualtat perquè aconseguim les mateixes oportunitats, no ha estat del tot efectiu i el que intentem és ara mirar de que buscant els valors identificatius de cada gènere, intentar ajudar amb les mancances i necessitats que tenim cada un de nosaltres.
Molt bé, molt bé. A nivell polític, Magda, Montse, com dèiem abans, comentàvem fora de micro, estem d'acord amb que amb el món polític s'ha de treballar moltíssim?
Sí. Sí, sí, jo crec que sí. És molt important que les dones a poc a poc vagin agafant confiança, vagin agafant posicions de poder, però dones vàlides, que sempre hi ha. És a dir, no, no és correcte, crec jo, ficar una dona en un lloc de responsabilitat simplement per el fet de que siga dona. És qüestió d'intentar trobar gent que estiga molt preparada, dones que estiguen molt preparades, que segur que hi ha, i que siguin aquestes dones les que ocupen aquests llocs de responsabilitat.
Molt bé.
Sí, però jo tampoc, en part no estic d'acord del tot, perquè amb els homes no es parla d'això, no es diu han d'estar els millors, els més qualificats, se presenten i ja està.
Però haurien d'estar també preparats.
Haurien d'estar preparats. Sí, el que passa és que això jo penso que aquí ja es demostra que les dones ja ens infravalorem per començar, saps? Mm. Perquè els homes no s'ho plantegen, això. Estic, no, me presento i ja està. I les dones sempre ens preguntem, vols dir que sóc capaç de...
Però jo penso que és perquè nosaltres mateixes sempre se demanem més, és a dir, som superexigents i sempre pensem que hem de demostrar més que un home.
Sí, sí.
Us puc posar el cas, per exemple, en política. Actualment, en el Consell Comarcal, us deia que només hi ha dues dones. De 23 pobles que són, només hi ha 4 alcaldesses. Els partits polítics, el major nombre d'ells, tenen una exigència en quant a les quotes o el que diem la paritat a l'hora de l'elaboració de les llistes municipals i en qualsevol altra llista, però això a l'hora de la veritat no ens ha demostrat que després arribem amb les mateixes condicions en els càrrecs més superiors. I què vol dir? Doncs que anem d'elaborar una llista en un poble, i especialment quan són pobles petits, costa molt trobar gent.
Clar.
I més encara demanar que hi hagin dones. Ens veiem amb dificultats d'intentar intercalar, bueno, amb aquesta persona la posem primer, després ens toquen dos de l'altre gènere, tenim que llavors posar un altre de l'altre gènere. Aquestes cremalleres són fictícies, perquè no responen a la realitat, són com un calçador que ens volen imposar, doncs que, i al final en el poble el que s'ha de buscar és la vàlua de les persones,
sí,
no? Però clar,
sí,
d'alguna manera hem de donar aquestes oportunitats i l'obligatorietat de que ocupin aquests espais les dones potser és un mal remei perquè puguem al final accedir doncs a aquests espais, no?
Però sí que és cert que és, diguéssim, com un cordó necessari que s'estiri, no? Perquè així les dones, seguint el que deia la Montse, puguin incorporar-se, ja que hi ha dones molt vàlides, però són dones que realment a nivell d'AMPAs, a nivell d'associacions, a nivell de darrere d'activitats doncs, escolars o de qualsevol tema de la vida diària dels pobles, sempre hi ha dones a darrere que empenyen, que tenen iniciatives, que tenen idees. Per tant, aquestes persones, aquestes dones, també estaria interessant que s'atrevissin entrar en el món polític, que de fer la política no deixa de ser res més que treballar pel municipi i pel benestar de tota la comunitat. Per tant, si aquestes dones, recollint el que dèieu, aquestes persones, faltaria que les dones ens empoderéssim, tinguéssim més seguretat, Montse, no? Per tal de poder dir, doncs, jo també em presento.
De tota manera, jo penso que també quan ocupes un càrrec de responsabilitat, suposa que la política també, això també passa a factura a nivell personal i a nivell privat. Aleshores, clar, les hores que suposa que has d'estar fora de casa, les hores que dintre de casa t'has de dedicar a les teues tasques polítiques, pues això a nivell familiar, evidentment, té una càrrega que moltes dones no poden o no volen assumir. I clar, jo penso que és un dels problemes als que s'enfrontem la majoria de les dones. Com intentar crear un equilibri entre la teua carrera professional i la teua carrera personal. I això és un hàndicap per a la majoria de les dones.
No, però això baixa la natalitat.
No? Clar,
perquè
clar, és que no hi ha més remei.
Han d'escollir o tenir fills o
prosperar
la teva feina.
Sí.
No? I això jo penso que és un reflex de que vivim en una societat que està pensada pels homes.
Sí.
Perquè si la societat ja tingués un altre... Clar, és que tenim una societat que fa milers d'anys que existeix amb aquestes dinàmiques, no? I clar, jo penso que això és molt difícil canviar-ho perquè portem tots al damunt un ja com a genètic, no?
Sí.
Aquesta...
I tingueu en compte que en comarques petites i pobles petits la retribució econòmica no existeix en el món de la política. És a dir, que això, a banda de la teva tasca professional, has de poder-ho mantenir d'alguna manera, perquè no tenim un sou designat. Hi ha altres comunitats més grans doncs que disposen d'aquesta retribució, però nosaltres, en aquest cas, a les comarques petites no és així. Llavors, això és un altre greuge.
Un altre greuge, i llavors d'altres més petits, deixeu-me dir un exemple d'una amiga meva, que és una dona política, que ella deia, per començar, s'haurien de canviar els horaris de les reunions.
Per exemple.
Perquè, diu, quan jo vaig a reunions, deia ella, com que estic envoltada d'homes, totes les reunions són a la nit, amb un sopar,
sí.
Diu, i jo els dic, escolta, no podem fer-ho ben dinat.
Sí.
Bé, doncs, aviam, seguim. Us volia comentar també la incorporació massiva i permanent de les dones al món laboral ha estat un dels fenòmens més importants del segle XX i ha constituït una veritable revolució social. No, estem d'acord. Però, malgrat els avenços, existeixen encara un seguit de prejudicis que fan que el treball de les dones continuï sent més mal considerat i remunerat que el treball dels homes i que impedeixen, a més, la carrera professional de les dones. O sigui, aquí toquem ja també un altre punt. Nancy Fraser és una de les intel·lectuals nord-americanes feministes més destacades. Ha definit dos tipus d'injustícia que pateixen les dones en relació amb el mercat del treball. Una és la distributiva, que consisteix en el fet que les dones pateixen més atur i quan treballen ho fan de manera més precària i amb grans diferències salarials respecte a ells. I la de reconeixement, que és injustícia que nega a les dones el valor de les seves aportacions i experiències professionals i personals.
Respecte a aquest tema que apunta la senyora Fraser, en el Pla d'Igualtat el que hem fet és elaborar una anàlisi comarcal i hem agafat les dades des de l'any 1986 fins al 2011, en el qual hem fet una mica el percentatge d'incorporació de la dona al treball, de la capacitat d'ocupació que han tingut realment les dones i del treball vinculat amb la llar que paral·lelament han de desenvolupar. En primer lloc, les taxes d'atur del 2011 amb els homes estava en un 17% i en les dones en el 24%. Amb el tema d'ocupació, la dona del 86 al 2011 va incorporar-se en el doble de percentatge que en els homes. És a dir, que durant aquests 20 anys hi ha hagut una massiva incorporació en el món de treball i això ho hem pogut veure amb què doncs, les xifres ens ho respalden. Però, per altra banda, no ha sigut exponencial també el creixement de lo que és la participació de l'home en les tasques de la llar. Mentre el 78% de les dones compaginen les dues feines, només ho fan el 2% dels homes. I això també ens obliga a renunciar a la nostra vida personal, a l'oci, a la formació i haver de conciliar les nostres obligacions amb uns horaris que les nostres empreses no ens avalen.
Per tant, podríem dir que aquesta, la incorporació de les dones al món laboral, ens obliga a reformular la qüestió del treball reproductiu i a plantejar-nos necessàriament la corresponsabilitat social d'homes i dones respecte de la gestió de la vida humana en totes les seves dimensions. Si ara poguéssim imaginar-nos una situació que poguéssim canviar-la, on començaríem?
A veure, ensenyament, bueno, el funcionariat en general és una excepció. És una excepció en quant que a nivell salarial no n'hi ha cap diferència entre un home i una dona, d'acord? Després, el nostre horari és molt conciliador respecte a la vida familiar perquè, evidentment, tenim un horari molt paregut, bueno, igual, de fet, al dels nens. Vale? I després, respecte a la, és a dir, a com pot accedir una dona o un home a un càrrec directiu, també no n'hi ha cap problema. És a dir, a aquest nivell estem considerats tots com a persones, no n'hi ha diferència de gènere entre homes i dones. Clar, això seria ideal que se pogués aplicar a l'empresa privada també, però com ha dit la Meritxell, evidentment no passa. Vale. A nivell d'atur, bueno, n'hi ha tants homes professors com dones professores. Això sí que és veritat que depenent de la matèria se nota molt la diferència. És a dir, les llengües normalment estan en mans femenines i en les ciències sí que és veritat que a poc trobes més professores que són, per exemple, de ciències o de matemàtiques, però les llengües, ara per ara, en els departaments de català, de castellà, d'anglès o de francès, evidentment són femenins.
Sí, aquesta setmana sortia als diaris una notícia que deia que les nenes són molt bones en matemàtiques, però no en són conscients. No sé si ho vam dir.
Sí.
Que potser és per això, perquè no s'ho creuen que poden... No?
Sí.
No, va fer gràcia, això. Sí. Perquè hi ha molts nens que fan matemàtiques... O carreres tècniques que no són tan bons, però les fan. En canvi, nenes que podrien, i no sé, deu ser d'aquesta falta d'empoderament o d'aquesta percepció de que les dones científiques no...
Bueno, en el batxillerat, per exemple, durant els últims anys sí que s'hem adonat que n'hi ha tants nens com nenes que volen fer un batxillerat científic o tecnològic. Però, en canvi, l'humanístic continua en mans femenines. És a dir, n'hi ha moltes més xiquetes que volen fer un batxillerat humanístic que no xics. També és veritat que en els últims anys sembla que les carreres enfocades cap al món de la ciència o cap al món de la tecnologia tinguin més sortides que els que van encaminats cap a les carreres humanístiques.
De totes maneres, també per afegir el que digueu, a banda d'aquesta disgregació, diguéssim, o aquesta separació de carreres més feminitzades o més masculinitzades, el tema molt important és que moltes noies surten llicenciades, hi ha un tant per cent d'elevat més alt que de dones que surten llicenciades, però després, en el món laboral, no veiem reflexat aquest talent femení i menys en els llocs de treball. Tornant amb això, un apunt molt important, que deia la Montse que abans parlàvem, aquesta seguretat femenina que ens falta, ja trobem un segon punt, no? On te dèiem que aquí ens faltaria ser més valentes i tirar-nos a la piscina, perquè és d'acord, Meritxell, un moment, estem d'acord amb que per entrar en el món laboral moltes vegades ens fa falta tenir més temps, més conciliació, més organització amb la parella, però aquí ja parlem de quan hi ha una estructura familiar, però sí que en el món universitari que ara apuntàveu, aquí només es falta, aquí ja que no hi ha cap càrrega familiar de moment, tirar endavant i suposo posar objectius més elevats.
Jo us voldria posar un exemple dins del món empresarial de la comarca. Aquesta setmana hi ha hagut dos casos molt visibles, molt contraposats. Per una banda, el dissabte passat va haver-hi la celebració del centenari del celler del Masroig, un acte que va ser extraordinari, amb molta repercussió emotiva darrere pel que suposava, i damunt de l'escenari es van donar una sèrie de reconeixements a les persones que havien treballat durant els últims 100 anys, i tot eren homes. És a dir, hi havia també representants polítics, els càrrecs, i damunt de l'escenari hi havia 35 homes i cap dona. Clar, això ho veiem les dones i ens fa mal als ulls, això els homes potser ho donen per natural.
Sí.
Per contra, ahir vam tenir la grata notícia de que l'Eva Prim, una flamenòloga de la nostra comarca, ha rebut un premi internacional al Japó, el Premi Sakura, com a una dona rellevant dins el món de l'enologia. No? Clar, aquesta noia hauríem de preguntar-li com concilia la seva vida professional i personal. Segurament crec que aquesta noia no té família, és soltera i pot disposar de tot el seu temps. Però aquí que crec és que no hem de renunciar a la nostra família, al contrari, és una gran defensora del nucli familiar i que aquí les polítiques haurien d'anar orientades amb això, especialment amb un dels temes que s'està més treballant ara, que és el tema de la conciliació horària.
Molt bé. Ara em ve en el cap a mi també una pel·lícula que vaig veure, no sé si heu vist vosaltres, que es diu El Becario. Heu vist la pel·lícula El Becario?
No.
Em va agradar molt perquè era una situació tan bonica, la de que una dona, que és la protagonista, munta una empresa, és molt emprenedora, li van les coses molt bé, i té la gran sort que qui l'acompanya és el seu home, que és un home que pot combinar-se, és a dir, vol combinar-se la seva feina amb la nena que tenen i amb la casa. És un home que li diu, tu ves a les teves, doncs, en aquest teu projecte que tens, que jo t'ajudo, com? Ho fem junts, com? Doncs jo als matins agafa la nena, la prepara, li dono l'esmorzar, si la nena està malalta li dono els medicaments. És ell qui fa tots aquests passos, aquest paper, que ara diguem, ostres, és com una cosa, si ho estem dient, és com una cosa que és rara, no? I hauria de ser de lo més normalitzada possible. Us imagineu aquesta situació extensa a les llars?
Actualment, jo penso que és una excepció que ojalà se poguera donar més vegades, però avui en dia, com no siga gent molt, molt jove que realment s'adone l'home que pot ja no sacrificar, però com a mínim ajudar a la dona a desenvolupar la seva trajectòria professional i ell assumir no totes, però com a mínim una part important de les tasques domèstiques, això seria, vamos, per mi increïble, perquè jo crec que la immensa majoria de les dones que estem ocupant un càrrec d'importància estem divorciades. Vamos, perquè jo crec que és impossible poder mantindre, pues bueno, una relació a no ser que el teu home o la teua parella decida pues, ajudar-te d'una manera però activa, és a dir, no de paraula, que això és molt bonic i molt sufant, però després a l'hora de la realitat, sobretot si tens els nens petits, pues, bueno, qui acompanya els nens al metge? Sempre ha de ser la dona. Qui ha de fer una entrevista? També les extraescolars. Qui ha de fer l'entrevista amb el mestre? Pues la mare. És a dir, sempre sembla que siga la mare l'única responsable de donar la cara quan hi ha algun problema amb els nens. ¿Vale? I el pare treballa. Què passa? Que nosaltres no treballem, pues a vegades treballem més que ells.
Bueno, és que sembla que, que la casa tingui... No sé, hi ha una llei no escrita que diu que això és de la dona. Sí. T'ajudo a fregar els plats. No m'ajudes, freguem els plats perquè els plats són teus i meus, no? T'ajudo, t'ajudo, ja. No.
T'ajudo, a més a més, t'ajudo com si fos... Vamos, gràcies.
No és t'ajudo.
Treuré la catifa aquí. Per,
quan ja t'ajudo pel mig malament, perquè... Ja. Ja no es veu com una cosa compartida, sinó no. Que és una tasca de l'altra i mira, li dones un cop de mà.
Sí, sí, sí.
Aquí deixa'm posar un titular en aquest comentari. Elles han sortit a treballar, però ells no han entrat a casa. Ho podríem dir-ho d'aquesta manera.
I tant.
Veig, per altra banda, que s'han aconseguit, ja s'han fet petits passos, però també veig que hi ha una petita regressió, sobretot amb conceptes de valorització de la pròpia persona com a dona, especialment amb els joves i amb la polèmica que ha sorgit últimament amb el tema de la música, que les lletres de moltes cançons degraden doncs, realment la integritat femenina, i que crec que això és una cosa que els joves ho estan trobant com amb una naturalitat, que això s'ha incorporat dins de les seves vides i a través dels mitjans. Llavors, això acompanyat d'un comentari molt desafortunat d'un eurodiputat polonès que deia que la dona mereix tenir menys sou fruit de la seva menor capacitat física i intel·lectual, doncs clar, això una persona en el seu rang...
Doncs, bueno, és que aquest home no ha evolucionat, perquè jo puc entendre fa milions d'anys que hi havia una supremacia masculina perquè
per la força.
Dependia de la supervivència de la part física, però avui en dia som igual d'intel·ligents, de creatius, de capaços. El que passa és que aquest senyor ha evolucionat amb
Estic
altres coses i amb la concepció del gènere s'ha quedat a l'època.
Igual que el president d'Estats Units, el senyor Trump no ha evolucionat massa tampoc. En
tampoc.
Bueno, perquè tots els populismes van cap a la submissió de la dona.
Per aquest motiu penso que la tasca educativa dels centres és molt important, però tractant amb igualtat, o sigui, no desmereixent els no. nois, al contrari, que ja des d'aquí doncs, hi ha inputs externs que poden modificar doncs, aquesta sensació. Llavors el que hem de mirar és que des dels vostres centres sigueu igualitaris ja en realitat. No?
Sí, 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 això s'intenta des del primer moment. De tota manera, a mi personalment, el que últimament me sorprèn negativament és la relació de parelles que te trobes entre els adolescents. És a dir, és com si en ve de tirar endavant, hem tirat ara dos passos endarrere. És a dir, jo trobo que tenen relacions a vegades tòxiques, sobretot a través del domini del xic sobre el mòbil, sobre els whatsapps. És a dir, com pot ser que una xiqueta de 15 anys, per dir-te una edat, trobe normal que el seu noviete de la setmana puga controlar el seu mòbil, a qui truca, a qui deixa de trucar, a qui li envia un WhatsApp i que lo troben normal. Això és vergonyós. Això és vergonyós perquè si ja en 15 anys tens aquesta mentalitat, pensa jo que estàs condemnada a mantindre relacions sumisses durant tota la teua vida. És a dir, tu com a dona t'has d'imposar i t'has de fer valer i la teua independència no te la pot treure ningú.
Jo crec que en aquest sentit hi ha hagut una... Crec que s'ha baixat la guàrdia, perquè jo recordo a la nostra època d'institut, més o menys, totes de la mateixa...
Quinta.
De la mateixa quinta. Jo recordo a l'institut debats i coses que fèiem, que, bueno, érem superfeministes, eh?
Molt.
Perquè jo recordo... No, i per què m'ha d'obrir la porta? De comentaris d'aquests, no? De reivindicatiu. I ara penso que potser es va pensar que ja s'havia aconseguit alguna cosa i es va baixar la guàrdia, perquè... No sé, jo també veig comportaments i a les xarxes socials i a tot arreu,
i
és
tipus.
Horrorós, però bueno, tampoc no estranya. Només cal mirar la pornografia que s'ha convertit en... La pornografia s'ha convertit en, no sé si a través... Suposo que és a través de les xarxes i amb internet i tot això s'ha com a generalitzat i penso que hi ha... Bueno, l'altre dia també vaig llegir el diari que hi ha nens petits... jovenets, que consumeixen pornografia. I la pornografia què fa? Doncs la pornografia converteix la dona sempre
en un objecte.
En un objecte. I penso que
és el que feia referència jo abans, de la imatge de la dona a molts videoclips de música, que és el mitjà de molta comunicació del jovent, no? I especialment doncs, el que pot relacionar-se també amb algunes malalties de tipus alimentari, que la imatge de la dona també és molt incisiva amb aquestes edats tan, que estan de formació del caràcter, no? I llavors aquí és quan s'inicien aquestes alteracions alimentàries que poden esdevenir doncs, una catàstrofe per la vida de la dona.
No, és que penso que la dona sempre, a la societat, la dona sempre se la qüestiona, se li diu què ha de fer, què no ha de fer, com ha de vestir, com s'ha d'actuar, com s'ha de comportar. I això els homes no és tan evident, no? Jo penso que tenim, hi ha una pressió molt forta, amb els homes també, perquè per desgràcia també hi és bastant amb aquest tema, però amb les dones vivim amb una pressió que avui en dia, que és el món de la imatge i el món del consum i tot, hi ha tanta pressió que amb la dona és triplicada aquesta pressió. Has de ser 100%, bueno, tot fantàstic, mare fantàstica, físic estupendo, has de ser amiga dels teus fills, amiga de les teves amigues, has de tenir temps per sortir, per cuidar els pares, per anar de viatge, que dius...
Que també... La liberació de la dona no és veritat, perquè estem més esclavitzades ara.
Exactament, i és que poder som nosaltres mateixes que ens autoexigim molt. Aquí també podríem obrir un altre aspecte a comentar. En aquí ara remenant he trobat aquest article que diu: com a societat, a través del tòpic de l'amor romàntic, diguem als nostres infants que aquests rols són normals i acceptables, i al mateix temps sentim desconcert per les dones que aguanten l'abús i fins i tot la violència a la parella durant anys i en silenci. Doncs sí, els rols són normals i en conseqüència la violència masclista no és cap excepció. O sigui que una cosa porta l'altra. No? Estem aquí marcant com una trajectòria que estem detectant perfectament quins són els punts on ens encallem, però és tan arrelat a les bases socials, a la manera d'educar, que és realment el problema principal. Com podríem fer? Perquè és a dir, aquest retrocés que la Montse apuntava, a què es deu aquest retrocés? Com és que ara aquest retrocés i com a conseqüència més violència masclista?
No, jo crec que la violència hi era, el que passa que ara per sort s'ha fet visible i quan ho veiem ens esgarrifem i diem, però què és això que està passant?
Sí, bueno, ens esgarrifem relativament, perquè l'altre dia per la tele van dir que únicament un tant per cent de la gent, no sé si van dir un 2%, estava preocupat realment per la violència de gènere. Això és una barbaritat, és a dir, la gent està molt preocupada, per exemple, per la corrupció de la política, que ja està bé, perquè és vergonyós, però clar, que únicament un 2% estigui realment preocupat per la violència... Això també és molt greu.
Jo penso que és un problema de drets humans, eh? Estem parlant de drets humans. El que passa és que és violència de gènere i és com una cosa, mira, de les dones.
Sí,
un problema de drets humans.
O algun comentari que a vegades, bueno, a saber, ella el que ha fet, a saber, la família... Clar, això únicament te diuen l'últim que ha passat, però no saps res realment de quina trajectòria ha tingut esta persona.
I moltes vegades som les mateixes dones les que ens fem més mal que bé. És a dir, a vegades segur que heu sentit comentaris d'alguna dona envers l'altra de dir, home, és que esclar, si va vestida així, on te va d'aquesta manera.
Bueno, és un tema, mira, ara justament aquesta setmana hi havia les notícies, la Emma Watson, que és la personatge de l'Hermione Granger al Harry Potter, és una gran feminista i defensora dels drets de les dones, i ara se l'ha criticat molt perquè surt en una portada d'una revista de moda quasi bé fent tobles amb un model. Dius, a veure, què vol dir? Que ser feminista no pots
ser guapa
o ser sexy o anar vestida com te dona la gana?
Molt bé.
No
és que sensible.
Que... Unes barreges...
Ser feminista, què vol dir? La gent identifica ser feminista amb el que es diu ara feminazi, no? Unes dones que diuen que els homes són una porqueria, que em demanen... No, ser feminista és defensar la igualtat i lluitar per la igualtat i voler que tots siguem iguals, homes i dones, no?
És que veig una mica la causa de tot això, perquè estàvem buscant quin és l'origen, no?, d'aquests canvis i d'aquesta regressió. Potser és que la nostra societat, amb el tema de la tecnologia i dels mitjans i la comunicació, hem tingut una evolució exponencial amb el tema del creixement de l'accés a tota la informació, però per altra banda no hi ha hagut el mateix creixement en quant a valors. És a dir, si nosaltres intentem veure la dedicació, inclús en quant amb els pares, a informar sobre els perills de la tecnologia, de la informació que podem adquirir les xarxes, jo crec que més aviat hem anat amb regressió en quant a introducció de valors nous que s'han incorporat a la nostra realitat en el dia a dia. Llavors, clar, suposo que els pares també ens hem de posar al dia de tot el que va passant en el nostre entorn. I clar, jo crec que és un repte que fins que no ens en donem compte on hem arribat, llavors no podrem començar a posar recursos per tot això. Jo crec que hem d'analitzar, ens hem de frenar una mica, perquè veiem que el nostre entorn corre molt, i a vegades a la vida és important asseure's, veure una mica el panorama que tenim, i llavors intentar solucionar els problemes que ens van sorgint tan ràpid que no som conscients ni que ja s'han incorporat a la nostra vida. És complexa, És una cosa molt abstracta, però que ja anem a buscar ja una mica el funcionament de tota la nostra societat, ja a nivell global, perquè incorporem, importem tot tipus d'actituds i de comportaments.
De tota manera, per lo que has comentat abans del tema de l'amor romàntic i tot això, bueno, jo pense que a ese nivell sí que s'ha evolucionat algo, ¿vale? I pense que ese pas endavant és molt important, perquè quan nosaltres érem jovenetes, evidentment, tipo de família, una, punto. Algun divorci per ell esporàdic i ja està. Però actualment sí que te trobes cada vegada més diferents tipus de família i que normalment estan acceptades sense cap tipus de problema. Tens famílies monoparentals, tens famílies de dos lesbianes, tens famílies de dos homosexuals, tens divorcis, rejuntaments, un altre divorci, un altre rejuntament, és a dir, tenim diferents tipus de famílies, i això pense que és molt important, perquè els nens s'acostumen també a viure, pues, bueno, situacions que en la nostra època eren, bueno, impossibles.
Exacte. En aquí és quan ho lligaríem, que el canvi ve de la base. Si aquesta base ja és tot molt més ampli, molt més obert i amb diferents casos, situacions i experiències, tot anirà fluint. De totes maneres, Magda, et pregunto, ara que dius això, doncs així, si abans comentaves doncs, que les joves adolescents estan tan sotmesos al mòbil amb aquesta certa submissió o control, tot i així, a quina generació creus que començarà a veure si resultat de tota aquesta evolució social? En quina edat? Perquè els alumnes del debat, per exemple, que tu pots parlar-ne perfectament, veus que encara estan amb molta... Sí, no?
A veure, esclavitzats per el mòbil, actualment estem tots, ¿vale? I això és una realitat, sí, i no, no podem lluitar contra aquesta realitat.
Més enllà de les relacions de parelles
i
d'amor.
Sí, sí, totalment. És a dir, qui pense que pot viure sense mòbil s'equivoca 100%, sense mòbil o sense internet. És a dir, és com un virus. ¿Vale? Són com The Walking Dead en mòbils. ¿Vale?
Així és com aquell xiste que diu hoy voy a salir sin mòbil, que sea lo que Dios quiera.
Exacte. És algo així. Aleshores, clar, evidentment les noves tecnologies estan aquí i han vingut per quedar-se. Aleshores, lluitar contra elles és una barbaritat. Simplement hem d'intentar trobar pues, bueno, els valors, com deies tu abans, i trobar el punt que ens puguen ajudar aquestes noves tecnologies en la nostra vida diària. No que siguem els esclaus, com abans podíem ser d'una aspiradora o de la televisió o de lo que fora, sinó intentar trobar una utilitat real per al nostre dia a dia. Els joves, evidentment, estan molt més esclavitzats que nosaltres, perquè s'han criat amb les noves tecnologies i no podem viure sense aquestes noves tecnologies, ¿vale? Sobretot sense internet, sense les xarxes socials i sense el mòbil. Ara bé, com, o sigui, on podem arribar, on arribarà això? No tinc ni idea.
Però a part d'aquest problema que estàs aquí exponent, que és molt important, i que hi ha metges que inclús diuen que això portarà unes malalties, etcètera,
bueno,
deixant de banda un moment això, tu creus que les joves, les noies de 17-18 anys, realment estan sotmeses als nois, això que dèiem, no? És cert, aquest retrocés, no? En contraposició a el que la Montse deia, que abans nosaltres anàvem al bar de l'institut i no volíem que ens obrissin la porta perquè nosaltres érem allà les reines del mambo.
Jo crec que te trobes els dos extrems. Te trobes xiquetes que són super mega independents i molt, molt lluitadores, i en canvi te trobes xiquetes que dius, me vols dir que no sembles la meua àvia? ¿Vale? Per les reaccions que tenen, per els comentaris que vegades penses, però com pot ser tan antiquada esta xiqueta que té 15 o 16 anys? Jo penso que en batxillerat i sobretot a la universitat això, espere, però tampoc te lo puc assegurar, espero que no passi el mateix, perquè al fer-se més adult ja tens també més eines, coneixes també més gent, és com si pogueres obrir una miqueta en la teua mente i no actuares d'aquesta forma. Vale,
és a dir, jo s'ha de començar des dels petits, des de casa, perquè l'escola tampoc no és l'encarregada de tot, ni molt menys, des de casa i des de l'escola i des de tots els centres educatius i els llocs i la societat en general, hem de començar a coeducar, no? Des de l'escola ja em penso.
I crec que el paper de la família continua sent molt important, perquè qui pot detectar més les actituds de les filles, en aquest cas, o dels fills, que no pas els propis pares, clar. Sí. El que hem de treure la cara de la pantalla per veure més enllà i veure les reaccions dels nostres fills.
De totes maneres, a veure, com a profe, ja t'he dit jo que moltes vegades els pares, bueno, t'ho dic com a profe i com a mare, a vegades com a pares som els últims en enterar-nos què és el que estan fent els nostres nens amb el mòbil, ¿vale? Perquè jo a vegades he tingut entrevista amb pares que s'han quedat a quadres quan tu has detectat un determinat comportament i te diuen, no, el meu nen o la meva nena és impossible, i tu penses, bueno, no és impossible.
Ja ho fan quan els nens tenen 3 anys i els hi diuen que el seu fill pega el nen de la guarderia al costat.
Perquè és difícil.
L'actitud dels pares. Jo també dono una mica d'esperança a que la història és cíclica, i a vegades després d'un moviment molt contestatari hi ha un de més de relaxament. Jo crec que davant d'aquesta situació actual hi haurà una evolució i que el cicle ens portarà cap a una més normalitat en els gèneres. I, a part que hi estem invertint també amb el que són les polítiques socials, i crec que entre tots anirem pel bon camí.
Aquestes polítiques socials ja cal, i demanem que des de la política es comencin a prendre mesures reals, si no tot el que estem parlant després no ens serveix de res, de començar a prendre mesures reals d'una bona conciliació a la feina. Aviam si la flexibilitat d'horaris que les dones ara comencem a tenir, entrar 9:15 per deixar els nens a 9:00, també es dona això amb els pares. Aquesta baixa de maternitat s'iguala amb la baixa de paternitat, perquè és poca, és molt inferior i a més menys, molt menys demanada. O sigui que amb el que dèiem al principi, de que hi ha d'haver unes quotes, que hem fet esment una mica per sobre, si voleu entrem després amb el tema, hi ha d'haver-hi a vegades una obligatorietat, també aquesta obligatorietat hauria de venir pel tema polític de poder ajudar-nos. Perquè si no, tots són debats, tots són opinions, però aquí no fem res.
A mi l'altre dia un empresari em deia, home, si tu has de contractar amb un home o amb una dona, a qui tries?
Pues depèn.
Aquí l'error, precisament, l'error està en pensar que l'empresari s'ha de carregar la pèrdua laboral de que aquella dona ha de tenir una baixa de maternitat. Vull dir, la responsabilitat ha de ser de tota la societat. Aquell empresari ha de tenir ajuts perquè aquella bona treballadora pugui incorporar-se en el temps que necessiti una altra vegada en el seu lloc de treball amb les mateixes condicions. Moltes dones es troben que en el moment que deixen temporalment la seva plaça, l'ha ocupat una altra persona, i aconseguir arribar la mateixa escala professional els hi costa de ajuda. Llavors, això doncs és un greuge, que moltes dones ho pensen a l'hora de tenir fills, clar, a l'hora d'establir una relació de parella, o poder viatjar, perquè professionalment avui dia cada vegada es demana més que tinguis aquesta independència. Llavors, clar, aquí és on hem de responsabilitat tota la societat, i els homes ho han de tenir clar.
De tota manera, això està relacionat amb el que he comentat jo abans, que sempre és la mare la que s'encarrega de portar el nen al metge. Vale, per exemple. Exacte. És a dir, clar, això són pèrdues, entre cometes, per l'empresa. De tota manera, a l'hora de contractar a un treballador, també l'empresari ha d'analitzar quin tipus de treballador vol i exactament quina és la funció. És a dir, ara, perquè clar, fa uns quants anys que moltes vegades se treballava en cadena, clar, si una persona falla, evidentment són pèrdues per l'empresa, però ara moltes vegades el que se busca és treballar en equip, treballar en xarxa. Això se pot fer perfectament des de l'empresa o des de casa. Aleshores, bueno, no vol dir que una dona que estigui embarassada no pugui continuar treballant. És a dir, no és una malaltia, ha de ser un estat natural que no té per què causar cap tipus de problema a la empresa. Aleshores, tens raó en quant que per intentar solucionar aquesta discriminació laboral és un tema social, és un tema de tota la societat. Des de l'empresari, evidentment, fins a un tema polític, perquè s'ha de fomentar la natalitat. Vale, de totes, perquè si no, quants xiquets té la gent avui en dia? N'hi ha famílies que no se poden permetre tindre cap, n'hi ha vegades que tens uno, però clar, t'ho penses i te lo repenses, a veure quin és el moment, no familiar, sinó que quin és el moment laboral ideal per a poder tindre un nen. Això és molt trist.
I l'endarreriment de la natalitat és visible.
Clar, clar.
Parlant ara de paraules clau, abans la Montse apuntava la paraula feminista, creieu que la gent sap i coneix què és la paraula feminista? Què vol dir ser feminista?
Jo crec que té una visió negativa ser feminista, perquè se considera que és anar contra els homes. Sí. És com, com dir, jo sóc antiracista, vas contra la supremacia blanca, no? Ai, contra els blancs, no? Exacte, sóc antiracista, sí. No. Ser feminista no és anar contra de...
Ah, exacte.
Penso jo que és defensar la igualtat, per mi. El que passa és que s'ha posat, hi ha aquest estereotip de la feminista que és una dona lletja,
masculina,
masculina, divorciada, una imatge que és feminista, no? Sí, i perquè cert, no pot ser feminista cert, una noia estupenda amb clar, la seva minifaldilla i el seu, sí, les seves ungles llargues.
Però sí, ja començant per aquest concepte, exacte, ens ha fet, ja ens ha fet mal, o sigui, és a dir, aquesta paraula, que busquem una paraula, perquè al final tot ha de ser, tot ha de tenir un nom. Si posem un nom, aquest nom ens ha fet més mal que bé, per sí, això a mi personalment m'agradaria que sortir al carrer amb pancartes i dir què vol dir ser feminista, explicar aquí el que la Montse deia, que en cap cas ser feminista vol dir anar en contra dels homes, en cap cas.
No, 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 clar, és que això és superimportant. Si un home, sobretot si és un xiquet jove, se sent atacat perquè una feminista li da una xerrada o un mítin, que els homes, que no sé què, que no sé quantos, clar, aquesta persona, aquest nen, està afectat i està atacat per una sèrie d'idees i el que se causarà serà totalment l'efecte contrari. És a dir, és, penso jo que és superfonamental pensar que les dones, evidentment, hem de defensar-nos i hem d'intentar que a nivell legal, a nivell de sou, a nivell polític, siguem considerades exactament igual que un home. Exactament igual.
Exacte.
Ni superiors, ni atacant, ni res. Som persones, tots.
Que volem...
I se'ns han de tractar com tal.
Exactament. Que el que volem, que és la igualtat d'oportunitats, sí, això que la Magda comentava, amb tots els aspectes. Som conscients, i això suposo ho tenim clar, que homes i dones som diferents. Naturalesa, biològicament, som diferents i no volem en cap cas ser iguals en moltes coses.
No.
Allò que diuen també aquelles dones machistes o no sé quina paraula els hi podríem dir, ai, mira, tu porta la bombona de butano, que no sé què, aviam, si una persona és més forta, com una dona també pot ser més forta, però aquí ja no entrem en tot. És que hi ha molt de recargolament, hi ha molt de recargolament que aquí ens perjudica.
Aquesta valoració és la que avui dia s'intenta portar endavant amb l'hora de trobar el mecanisme per obrir, per fer aquesta obertura en el camp de la igualtat. I precisament som iguals perquè som diferents. La diferenciació està en trobar el valor de cada un de nosaltres. I tant sigui homes com dones, com sigui qui tingui una minusvalia, hem de buscar el valor que tenim cadascú de nosaltres i què és el que podem aportar a la societat. I a partir d'aquí, professionalment, poder-ho desenvolupar, que això és l'ideal que hauríem d'aconseguir, no? I llavors, si socialment doncs, hem d'afavorir doncs, el tema dels horaris, el tema de la no discriminació, per temes inclús de tracte o de qualificatius, tot això dins en el món el món professional encara existeix, no? Certs noms, certs qualificatius, i especialment, bueno, ja per suposat el tema del pagament dels sous, hem de mereixer la mateixa retribució per la mateixa feina.
Exactament. I continuant amb les paraules claus, aquestes definicions que volem deixar clar avui, per exemple, la paraula igualtat, la paraula igualtat significa dret de qualsevol ésser humà al reconeixement de la seva dignitat personal. No hi ha dues persones iguals. Per això, tractar de manera igual aquells que es troben en situació de desavantatge és sempre injust. Perquè hi hagi igualtat entre persones és necessària atendre a la diversitat i a les diferències. Diríeu algun missatge als homes que ens escolten? Que no es pensin, aviam, ho estem fent bé, ho estem explicant.
Que els estimem molt.
I que no són l'enemic, és a dir, són, hem de lluitar junts, ¿vale? És a dir, ni uns estem en una banda ni altres estem en una altra, sinó que tots formem part de la mateixa societat i que per tant hem d'anar tots a una, i ja està.
Exacte, cada vegada per sort tenim més homes que quan se'ls pregunta què vol dir el feminisme, ells mateixos diuen, jo sóc feminista.
Que tothom hauria de ser feminista.
Sí, exacte.
Perquè és una reivindicació pacífica, solidària i que ens afecta a tots.
Sí, 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 sí.
Molt bé. Doncs, bueno, continuaríem. Tenim un temps, una limitació de temps que ens s'acaba. Aquí m'agradaria llegir unes frases que he portat. Montse, si vols.
Aconseguir la igualtat, un benefici per tots i totes. Per cada dona privada de mostrar la seva fortalesa, hi ha un home obligat a competir perquè no es dubti de la seva masculinitat. Per cada dona cansada de rebre crítiques per ser massa emocional, hi ha un home a qui se li ha negat el dret a plorar i a ser delicat. Per cada dona que ha d'assumir tota la cura dels infants, hi ha un home que se'l jutja per gaudir de la paternitat. Per cada dona cansada de ser un objecte sexual, hi ha un home pressionat a demostrar la seva potència sexual. Per cada dona que pateix discriminació salarial, hi ha un home que ha d'assumir una jornada laboral molt llarga. Per cada dona que se li nega el dret a l'avortament, hi ha un infant que en patirà les conseqüències. Per cada dona que dona un pas endavant cap al seu alliberament, hi ha un home que redescobreix el camí cap a la llibertat.
Molt bé. Bé, doncs, si voleu fer alguna aportació d'última hora, doncs bé, doncs vaig tancant ja aquest espai, recordant a tots que hi ha el Consell Comarcal del Priorat, compta amb el servei del CIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, que hi ha un assessorament jurídic, un assessorament psicològic a l'atenció de tots vosaltres. Després també dius que amb celebració del Dia Internacional de la Dona, per continuar, al Consell Comarcal comptem amb una exposició fixa que estarà 10 dies exposada a l'entrada del Consell Comarcal, que es diu Quin temps tenim? Precisament per aquestes dificultats que tenim per harmonitzar la vida laboral, la personal i la familiar, en convertir la gestió del temps en una de les qüestions prioritàries per al benestar de les persones. Per què ens fa falta temps? Com es pot fer compatible la jornada laboral amb les necessitats de cura i atenció de les persones? Qui se n'ha d'ocupar? Us convido des d'aquí a poder visitar aquesta exposició proporcionada per l'Institut Català de les Dones. I bé, si voleu fer algun comentari o algun suggeriment, tots els oients que ens esteu escoltant, malgrat la redundància, ens podeu enviar un e-mail, si voleu, al ciat@priorat.cat, fent algun comentari sobre aquesta tertúlia, si voleu afegir alguna cosa, qui sap, poder d'aquí ens sortirà un altre programa. Recordem l'e-mail on podeu enviar-nos els vostres comentaris, ciat@priorat.cat. Doncs bé, per despedir alguna de vosaltres, vol dir una frase de tancament per despedir aquesta tertúlia.
Bueno, yo solo quería recordar una miqueta que quan parlem de la dona, moltes vegades parlem de la dona treballadora fora de casa, però no hem d'oblidar a totes les dones treballadores de casa, que a vegades són les grans oblidades d'aquestes commemoracions. I per tant, des d'aquí vull donar un beset a tota la gent, a totes les persones, a totes les dones que treballen a casa, que treballen molt i que és algo que no reconeixem.
Una dada, doncs, seguint amb el que tu dius, Magda, els homes dediquen 14 hores i mitja setmanals de mitjana a les tasques de la llar i les dones 28 i mitja, quasi bé el doble. Bé, pensem que amb dades així no hi ha gaire més a dir. Adéu-siau. Okay. Moltes gràcies, companyes.
Gràcies a tu.
Adéu-siau. Gràcies a vosaltres.